Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, què són les ferides d'infància i fins a quin punt es poden guarir? Ningú no passa la vida en un bany de roses, però hi ha greuges que venen de la infantesa i sovint de l'àmbit familiar, que es converteixen en ferides i que, en el sentit literal, ens amarguen la vida. La canadenca Lise Bourbeau va ser qui va encunyar el concepte de les 5 ferides de la infantesa que ens marquen si no hi posem solució. Aquestes ferides, segons ella, són la humiliació, el rebuig, l'abandonament, la traïció i la injustícia. Deia Lise Bourbeau al seu llibre La sanación de las 5 heridas que l'ego ens fa una mala passada fent-nos creure que no estem ferits o ferides i està convençut, l'ego, que si les neguem ens faran menys mal. Fem tot el possible per ignorar les ferides i sobretot per no sentir-les. Creiem, a més, que els altres ni les veuran ni les sentiran. Podem dir que tirem terra al damunt d'aquestes ferides que arrosseguem des de petits i ens disposem a plantar-hi flors de colors, és a dir, a viure com ens fa l'efecte que viu tothom i a oblidar el que hem enterrat sota el nostre jardí de les delícies, sense arribar d'aconseguir-ho mai. Per què? Diu la metge de família que ens va acompanyar a l'ofici de viure, Imma Nogués, en el seu llibre El passajero interior, que si creiem que el que ens succeeix és culpa d'alguna cosa externa a nosaltres o dels altres, serà més difícil alliberar-nos-en. Però per molt que ens costi reconèixer-ho, el que ens passa és producte d'una projecció interior. És lògic sentir ràbia, ira, dolor, ressentiment, però aquests sentiments es poden transmutar i alliberar si comprenem que qualsevol ferida prové de la dificultat de perdonar-nos a nosaltres i als altres. Potser, doncs, haurem d'acabar reconeixent que a casa no tots són flors i violes i que haurem de decidir-nos a fer un treball interior d'allò que potser no volíem que existís o negàvem que existís, que són les ferides d'infància.
Isabel Allende. Com més gran és la ferida, més privat és el dolor.
Hola, sóc Tomàs Aura, psicòleg i escriptor, i em fa especial il·lusió parlar d'aquest tema, ja que el meu segon llibre, que es diu Kintsukuroi, l'arte de curar heridas emocionales, traduït a més de 20 idiomes, parla sobre com gestionar les ferides i com no parlo de les ferides a la infància. Aleshores, què és el que és més important? Doncs mireu, quan els nois, les noies, quan són petits, no tenim tants recursos per gestionar el que ens està passant, no tenim experiència. I els nostres referents sovint són les persones que ens provoquen mal, que ens ha fet aquesta ferida. De tal manera que la situació de desemparament és molt important. Què passa? Doncs passa que aquesta ferida que hem tingut l'hem de curar. I molta vegada els meus clients, molts adults, són nens que encara no han curat aquesta ferida. Què podem fer? Doncs, bueno, el llibre ho explico amb molta calma, amb molt detall, però hi ha dues coses importants. Primer, reinterpretar el que ha passat i reinterpretar-ho ara amb l'experiència que tenim com a adult, amb el coneixement que tenim, amb l'ajuda d'un professional, si cal, llegint un llibre que et pot inspirar i, sobretot, eliminar la culpa, perquè de vegades doncs ens culpem a nosaltres mateixos per fer enfadar els pares, de vegades aquesta culpa neix als pares que ens han fet creure que nosaltres tenim la culpa i hem de poder perdonar, oblidar i sobretot perdonar-nos i eliminar aquesta culpa. Penseu que el passat és una influència, però no un determinant. Vol dir que en qualsevol moment podem trencar amb això. Que hem tingut mala sort i hem anat a parar una família disfuncional o que fos, un adult que ens va fer mal. I que, sobretot, no hem de seguir carregant amb aquest pes. Ja han passat molts anys, ja no som aquell nen del que van abusar o el que van ferir. Som uns adults i podem reorganitzar la nostra vida, centrar-nos en l'ara i dissenyar un futur doncs, que sigui bonic i que pugui compensar el que vam patir en el seu moment. Espero que sigui d'ajuda, qualsevol cosa, durant tot el programa on anirem desenvolupant. Vinga, una abraçada.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure parlem de ferides d'infància amb tres psicòlogues, amigues del programa, Emma Ribas, Laura del Caño i Carolina Ripoll. Senyores, benvingudes. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Per la invitació.
Presencialment i via telemàtica, moltes gràcies. El nostre agraïment pel fet que feu un buit en les vostres agendes de tapaïdes. I durant aquesta hora estigueu amb nosaltres Carolina Ripoll des d'Eivissa, Laura del Caño des del Penedès i l'Emma Ribas a l'estudi de Catalunya Ràdio Barcelona. Doncs comencem amb l'Emma. Emma, la primera pregunta és obligada. O sigui, tots i totes tenim ferides d'infància?
Sí, tots i totes, i és important prendre en consciència. En tenim de més greus, de menys. Pot ser que hagin sigut perquè hem passat fets realment greus o simplement perquè els hem viscut d'una manera nosaltres a nivell emocional impactant, però aquestes ferides, quan es noten en el nostre comportament del nostre dia a dia, les podem identificar, les podem veure en persones que notem que a vegades potser tenen un comportament concret, doncs podem identificar que darrere hi ha una ferida concreta i això també es pot treballar. Aleshores, moltes vegades, clar, a la consulta les persones no venen dient vinc a sanar aquesta ferida, perquè no en som conscients. El que sí que les persones potser poden venir, per exemple, a teràpia de parella i veure que repeteixen certs patrons o que a l'hora de trobar una parella concreta o a la feina també, que se n'adonen que les feines doncs sempre...
I acaba havent el mateix problema.
Exacte, no suporten, per exemple, la crítica i quan es prenen la crítica i fugen, no? I aquí tindríem una ferida també concreta. Aleshores, aquí és quan, com a professionals, ens podem explicar i assenyalar que potser hi ha unes ferides de la infància que podem detectar, prendre consciència, elaborar-les, sanar-les i també fer un treball perquè en la nostra vida quotidiana puguem viure sense el filtre d'aquestes ferides i puguem tenir una vida doncs, més lliure en quant a consciència i a l'acció. No? Escollir doncs, la parella, per exemple, sense repetir els patrons de les ferides de la infància. O en una feina doncs, ser capaços doncs, de posar límits o de ser assertius, no? Perquè moltes vegades aquestes ferides ens fa que, el que comentàvem, que acabem repetint uns certs patrons i que sempre... que això és el que ens porta a vegades a la consulta, a veure no? que acabem repetint un patró sempre i dir, ostres, em passa alguna cosa, no? Em m'aturo, vaig a escoltar-me, demano ajuda i vaig a veure què és el que passa.
De vegades, efectivament, tenim molt clares quines són les nostres ferides d'infància, però de vegades no. Què li diu la Laura del Caño? Què li diu a una persona que va a veure't i que et diu no, jo no crec que tingui grans ferides d'infància?
Bueno, puc dir, potser una part teva creu això. Una part teva creu que no té ferides d'infància, potser no és conscient d'això, però aquesta persona l'ajudaré a poc a poc a anar obrint les capes de la personalitat, perquè clar, jo crec que és molt important entendre com està construïda la nostra personalitat, no? Que és una construcció que parte del sistema nerviós, del cervell, és una construcció jeràrquica. Aleshores, clar, les parts que han sigut ferides en la infància es queden com en la part més subconscient del cervell, més en el cervell més subcortical, es queden en l'oblit. I jo sempre m'imagino com si el cervell o la construcció de la personalitat fos com una torre de pisos i les parts ferides es queden en el sòtano, es queden exiliades, es queden en la foscor i s'obliden. I a sobre de les parts ferides es construeix un altre pis que serien els mecanismes de supervivència, és a dir, com el nostre sistema nerviós reacciona com respostes adaptatives de supervivència. I aquests serien el que comença a conformar la nostra personalitat, però són mecanismes de supervivència, d'adaptació. A mi m'ha ajudat molt comprendre la personalitat des de la fisiologia, no? Per exemple, des de la teoria polivagal de Stephen Porges, no? Ell sempre diu que el sistema nerviós autònom està al servei de la supervivència, en búsqueda de seguretat, sempre. És a dir, les històries que ens expliquem del que ens ha passat estan precedides d'una activació neurofisiològica concreta, que és una neuropercepció, és una detecció sense consciència, és prèvia. O sigui, hem de celebrar les respostes del nostre cos, ja que aquestes respostes ens estan ajudant a sobreviure. Traiem la culpa, que això és molt important, no? Ho deia abans el Tomàs Navarro, traiem la culpa, perquè a vegades ens sentim culpables de com som. Soc una persona molt tancada, o soc molt exigent, o soc molt controladora, ja, però resulta que tot això ha sigut la manera més intel·ligent del teu sistema nerviós d'adaptar-te o de defensar-te d'aquestes ferides emocionals, d'aquesta carència doncs, d'amor, no? Del rebuig, de l'abandonament, de la humiliació... És a dir, no hi ha una mala resposta de l'organisme, tan sols hi ha respostes adaptatives, i això és molt important d'entendre. El nostre sistema nerviós està tractant de fer les coses bé, i quan podem comprendre això i respectar això, podem entrar en un mode d'autoavaluació que obre el camí de l'autocuració. El cervell és neuroplàstic, aquesta és la bona notícia. Podem transformar i podem autocurar-nos. Jo he après en aquests anys a ser molt respectuosa, molt amb les sensibilitats de cada persona, no? I amb les vulnerabilitats de cada persona, perquè estic entenent que són els seus sistemes nerviosos intentant ajudar a la supervivència una i altra vegada.
Hem esmentat en començar 5 ferides d'infància, 5 a grosso modo, segons Lise Bourbeau. Tinc entès, Carolina Ripoll, que tu treballes amb 3 ferides d'infància. És així?
Sí, correcte. Les 3 són les de Lise Bourbeau, serien 5 i aquestes 5 estarien dins de 3 generals. És a dir, una seria la de rebuig, que dintre sí que hi trobaríem la de Lise Bourbeau, la d'abandonament, la de Lise Bourbeau, la d'injustícia, perdó, que se m'ha passat, la d'abandonament, i després la de maltracte psicològic, dintre trobaríem la de la humillació i la de la humillació i l'altra.
La injustícia.
La injustícia, sí, gràcies, la de la injustícia. La del rebuig, la ferida del rebuig, és la ferida de que, segons com jo ho he viscut, és la ferida molt similar a l'autora, també. És la ferida del rebuig, de quan el nen a la infància, sigui perquè els seus propis pares l'han rebutjat un o l'altre, o perquè ell ho ha viscut com un rebuig, perquè a vegades no hi ha com si diguéssim un rebuig directe del pare o de la mare, però sí que el nen està en un estat molt vulnerable i sí que ho pot percebre com un rebuig. Per exemple, que un pare no hi sigui, a part de que ho pot percebre com un abandonament, ho percep com un abandonament efectiu i també físic. Si no hi és, també ho pot percebre com un rebuig, és a dir, el pare no hi és, algú ho he fet malament, es culpabilitza. I en el cas de, per exemple, si hi ha un maltracte, quan hi ha un maltracte directe, per exemple, un pare que critica el nen directament, aquí ja integra un maltracte directe. Llavors, segons la ferida, el nen després té una tendència, ja sigui una ferida directa o indirecta de rebuig o d'abandonament o de maltracte psicològic o físic, després el nen, ja d'adult, tindrà una tendència a interpretar des de la ferida. Tindrà la tendència a interpretar des de la ferida...
La vida en general o les situacions, sí, no? Determinades situacions,
sí,
o la vida en general.
Primer interpretarà, es rebutjarà a si mateix o s'abandonarà a si mateix. La interpretarà com si diguéssim cap a si mateix, o la projectarà cap a si mateix, i després cap a les altres persones. Uh-huh. Es maltractarà a si mateix, en el cas del maltracte o de l'abús, s'abusarà. Tolerarà també situacions d'abús, perquè és el que ha viscut a casa i ho ha normalitzat. És la seva zona de confort, com si diguéssim, i és lo familiar, i hi ha la tendència a normalitzar-ho. Aleshores, hi ha la tendència, per un costat, aquell tracte donar-se-la a si mateix, sigui la ferida que sigui, tractar-se així a si mateix, o es rebutja a si mateix, o s'abandona a si mateix, o es maltracta, i també ho projecta cap a les altres persones. Creu que els altres el rebutgen. A vegades sí, és cert, perquè quan a la infància ha sigut rebutjat s'ha generat aquesta emoció de rebuig que segueix repetint. Fins que no es treballa, segueix repetint. Llavors, molts cops sí, t'estan rebutjant realment perquè s'està repetint el mateix, però a vegades no. I amb el tema de l'abandonament passa el mateix. Hi ha una tendència a pensar que t'han abandonat. Potser suposem que la persona que en la infància sí ha sigut abandonada, després, a l'edat adulta, ha tingut una parella, i aquella parella, suposem que és una parella doncs, que per les seves pròpies ferides és ausent, en sec, doncs necessita com apartar-se, aquella persona s'ho prendrà com un abandonament i sentirà el mateix dolor. Hi ha la tendència com aprendre a interpretar-ho des de la ferida, com si diguéssim.
Va, la interpretació, sí. Però la persona, per exemple, que se sent rebutjada, ho dic perquè, sí, per no anar tampoc als extrems, no? O sigui, una persona que senzillament se sent rebutjada per determinades situacions, persona sí que efectivament se n'adona, no?, que es va repetint aquest patró de rebuig en la seva vida. I aquesta persona no necessàriament, suposo, que ha viscut un gran tràngol quan era petita o petit.
Correcte.
No?
Correcte.
Que pot
correcte,
ser, ho dic perquè correcte, pot ser també a vegades més subtil, no?
Sí, totalment d'acord.
Va.
Totalment d'acord. Sí, així és. Pot ser que realment sigui un pare o una mare que té aquesta ferida de rebuig o que estigui, que normalment és el que passa, no?, que ve de transgeneracional i està la ferida i la viu per part del pare o la mare. I pot ser que hi hagi aquest rebuig directe, un pare molt exigent, que té altres expectatives, que res del que fa mai és suficient pel nen.
Val.
O pot ser que no hi hagi aquesta intenció, que el pare o la mare tingui la millor intenció en educar amb les millors eines, com que no hi hagi cap ferida, com si diguéssim, potser o sigui una miqueta de ferida, però que el nen sí que una situació la pugui viure com un rebuig. Per exemple, en el cas de l'abandonament, suposem que els pares ho donen tot, però el pare o la mare ha d'anar a treballar. El nen, el que no hi sigui el pare o la mare, s'ho pot prendre com un abandonament afectiu.
En aquell moment. Queda clar. No,
i el pare... Sí,
sí, sí, sí, perdona, digues, Carolina.
No, això, que potser els pares ho estan fent, segur, estan fent tot el millor, de la millor manera que poden.
Val,
però
ho dic.
El nen, sí.
Sí, no, ho dic també per això, no?, la línia del que comentàvem, Emma, també per a trencar una llança a favor, en aquest cas, dels pares.
Exacte, que, i a més que pot ser fet sense, amb tota la bona intenció del món, que potser no hi ha cap mena de mala intenció per part de l'adult i el nen està visquent de cop un abandonament, un moment que es queda sol a l'habitació i diu, ostres, on estan els meus pares, que no els trobo ara, i els pares potser estan a l'habitació al costat i ell no els està veient a casa, i aquí ell, de cop, sent un sentiment, aquí es gesta la seva primera ferida d'abandonament, potser, no?, per exemple. Aleshores, sí, en el cas del rebuig, doncs, no, la persona percep que potser els pares no l'acaben d'acceptar, però potser els pares pensen el més positiu d'ell i estan encantats amb el seu fill, però potser el fill no ho interpreta així. Potser necessita que li diguin d'altres coses per sentir-se acceptat, com no ho està rebent, o de familiars o dels iguals, perquè això també pot passar a l'escola, no? Rebre una situació de bullying o amb algun company, de cop que un amic deixa de ser el teu millor amic i un altre passa a ser el millor amic, que són
clar,
situacions...
Això pot crear una ferida, també. Clar.
Exacte, són situacions absolutament habituals en la nostra vida quotidiana, no?, de nens que realment un la pot viure com una ferida, la pot viure sense... A més, sense... Jo crec que l'important també és que en els nens els donem que estiguem presents i que els donem l'opció i l'espai de que es puguin expressar, que puguin dir com es senten, que hi hagi un espai de comunicació perquè així puguem prevenir totes aquestes, que aquestes ferides passin a l'edat adulta, d'alguna manera, no? I es vagin repetint com un patró. Aleshores, per exemple, la persona que el nen que ha tingut un sentiment, bueno, una ferida de rebuig, encara que no hi hagi hagut ni la intenció, o sí, o perquè hi ha hagut un patró que ve de la família, o no, simplement perquè ell ho ha viscut així, clar, aquest, o sigui, serà un nen el que creixerà amb una gran crítica interna, amb autodespreci, de no sóc digne de ser estimat o d'estimar, i també patirà molt a la mínima crítica, no? Que hi ha moltes persones que els hi passa la mínima crítica, que simplement potser no és ni una crítica, però la mínima, doncs, se senten ferides i s'aparten, no? I els hi afecta, i tenen una necessitat d'aprovació, i si no és així, es senten rebutjats.
Llavors,
com
aquesta
adults.
Persona el que pot fer, no, és mirar... No?
Exacte, la ferida, però fixeu-vos que això són situacions que ens hi podem trobar tots en la nostra vida quotidiana. Per això és tan important, i va tan bé, que al ser conscients que existeixen aquestes ferides i fixar-nos nosaltres mateixos en petits comportaments que podem tenir en la nostra vida quotidiana, no? De potser amb la parella, no? Dic el cas de la parella perquè, fixeu-vos, en el cas de la parella encara a nivell emocional, com... el vincle és més fort, doncs les ferides de cadascú s'accentuen més. I a vegades poden venir a la consulta parelles, doncs, que un dels dos té un problema més de gelos, no? De gelosia. Aquí pot haver-hi, doncs, una ferida al darrere, o vàries.
I cal tirar, en aquells casos, molts anys enrere per anar a localitzar exactament la ferida?
Pots, fàcilment... pots anar a connectar amb aquella ferida.
De com no cal estar 5 anys de teràpia per buscar la ferida.
Ni
no,
molt menys, ni molt menys. Això pots fer-ho tu mateix, doncs, amb meditacions. Existeixen meditacions per sanar les ferides, de cada una d'aquestes ferides, per sanar-les. Hi ha meditacions per sanar la ferida del rebuig, de l'abandonament, de l'humiliació, de la traïció i de la injustícia.
La Carolina Ripoll s'ha especialitzat força, en aquest àmbit, i també, evidentment, la Laura del Caño i l'Emma Ribas fan treball treballen les ferides d'infància en el dia a dia, m'imagino. Sí, doncs això és l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Emma Ribas, Laura del Caño i Carolina Ripoll. No sé qui volia parlar, la Laura?
Sí, volia parlar perquè potser no cal fer 5 anys de teràpia o 10 anys, però les ferides de la infància, les ferides emocionals, sempre es construeixen amb un altre, és a dir, en una relació interpersonal. Després es reprodueixen en lo intrapersonal, no? És a dir, això que deia la companya, que deia, si m'han criticat, després jo adopto una part interna des de la qual em critico a mi mateix. I després es tornen a reproduir en lo interpersonal una altra vegada. És a dir, que també moltes vegades per reparar la herida es necessita una altra relació reparadora. I això pot ser la teràpia, això pot ser la relació terapèutica.
Molt interessant.
I això crec que és important. I després també volia dir que a vegades les petites ferides, que clar, ferides hi ha de molta graduació, no? És veritat que no és el mateix un abús sexual en la infància, que això és una de les grans ferides, molt greus i amb moltes repercussions, que... la meva mare s'oblidava de mi quan d'anar-me a buscar a l'escola. No és el mateix, però també les petites ferides poden tenir una gran magnitud, no? Si vas investigant i explorant, i jo crec que és molt important donar veu també a les experiències internes, no? O sigui que moltes vegades hem d'anar quasi lluitant amb aquests mecanismes de defensa que s'han construït, que estan a sobre de les ferides, perquè són aquests mateixos mecanismes o que rebutgen les ferides o que critiquen les ferides o que les minimitzen o que les normalitzen o que les obliden. I hem d'anar treballant amb això per amablement anar connectant amb l'experiència real, no? Perquè també és molt important, per exemple, moltes ferides es construeixen a la infància. A la infància, però a la infància molt temprana, és a dir, a l'etapa embrionària, per exemple, els estudis que hi ha ara de l'etapa perinatal, se saben moltes coses, que aquesta etapa és molt important. I, per exemple, una mare deprimida en l'etapa gestacional, doncs, crea unes ferides de desconnexió i de falta d'amor i de falta d'autoestima que poden ser molt profundes i que poden repercutir i marcar els guions vitals de tota la teva vida, no? Després parlarem de les parts lluminoses de les ferides, no? Que crec que també es poden sempre
ara,
fer
Laura,
coses
sí,
bones.
Sí, ara m'estàs espantant una mica. M'estàs espantant una mica perquè penso, ostres, devem tenir aquí moltes ferides, eh? Moltes. Ara en parlem.
Paulo Coelho. No permetis que les teves ferides et transformin en algú que no ets.
Diu la doctora Imma Nogués que de vegades hi ha situacions incomprensibles per nosaltres que es repeteixen constantment en el temps, tal com comentàvem al programa. No sabem les causes per les quals les estem vivint, però el fet és que són una realitat. Les nostres ferides sovint hi són per recordar-nos que si ens fan patir, pot ser que nosaltres en algun moment de la nostra experiència de vida haguem fet patir els altres o fins i tot a nosaltres mateixos. I encara que ens costi d'acceptar, la causa principal d'una ferida és la dificultat o la incapacitat per perdonar-nos i perdonar. Bé, no sé si aquí, si vosaltres feu algun link, no sé si la Laura del Caño fa algun link entre el perdó i les ferides, alguna, estableix alguna mena de relació?
Mira, jo davant d'aquesta paraula, la veritat que no em ressona gens.
D'acord.
És a dir, a mi la paraula perdó, jo no la utilitzo ni cap a mi mateixa ni cap a ajudar els altres en un camí de sanació, perquè penso que la cosa no va tant per el perdó, sinó que va més per la comprensió. Per la comprensió i per la compassió que van de la mà. És a dir, no hi ha compassió sense comprensió, però que l'important és comprendre les històries, comprendre el que ens ha passat, comprendre el que ens han ferit, quasi sempre involuntàriament, perquè abans han sigut ferits també, comprendre aquella història i sobretot comprendre i connectar amb les parts ferides realment i profundament. I la curació té que veure amb reparar la ferida, doncs, amb amor o amb acolliment o amb confiança o amb dignitat. La reparació de les ferides té que veure amb això. Per mi no té que veure amb el perdó. El perdó per mi és una paraula que em sembla com impostada, no? És com te perdono. Crec que no arribem enlloc amb el perdó, no ho sé. És una opinió molt personal també, però és així.
Sí, Emma Ribas?
Sí, hi ha moltes persones que els ajuda, no?, el fet d'entendre per què el meu pare, per exemple, no va estar present, no?, perquè em vaig sentir abandonada. O sigui, potser el pare va marxar i va deixar la família, no?, abandonada. O potser el pare hi era, però estava tot el dia treballant i no estava present. Aleshores, aquí pot ser que hi hagi una ferida de l'abandonament. I aquí, doncs, va molt bé el poder entendre per què el meu pare tenia aquest comportament o per què li va passar això, si el meu pare també detecta les seves ferides. I això m'ajuda a poder anar més enllà i no prendre'm, no veure-ho com un atac cap a mi.
Mm-hmm. És el que es deia la Laura, no?, de comprendre també,
exacte,
les ferides dels altres.
Sí, i sí que hi ha persones que els hi va bé, des de la meva experiència, escriure una carta de perdó, de perdono al meu pare, o em perdono a mi mateixa, o perdono, no?, per expressar i que surti, doncs, tot allò que en algun moment, doncs, no he pogut expressar i així, doncs, ventilar d'alguna manera, uh-huh, i sanar.
Val. Ara escoltarem també com es pot, altres eines per treballar aquestes ferides de part de la Laura del Caño, que de fet ja ens n'ha donat, no?, parlant d'aquesta comprensió en majúscules, i també escoltarem la Carolina Ripoll. Una repregunta per l'Emma Ribas. Què passa als fills i filles d'una generació que ha estat educada des de l'exigència, no?
Sí, també, aquí tenim la ferida de la injustícia molt accentuada. Clar, i això, i és molt habitual que ens ho trobem. Aquí, no?, moltes persones són molt exigents, autoexigents, i és perquè hi han hagut al darrere progenitors rígids, més freds, més autocrítics, amb una exigència constant, i amb això jo em puc sentir, amb aquesta ferida, doncs, inútil, ineficaç, i no tenir la capacitat de valorar-me, i genera en mi, no?, en l'adult, rigidesa també, ordre, perfeccionisme. Aleshores, és important el poder detectar que hi ha la ferida de la injustícia, en quin moment es va donar, i també poder treballar el flexibilitzar.
Sí, aquí en aquest programa, precisament a l'Ofici Viure, durant molts programes, en moltes ocasions, durant molt de temps, hem emfasitzat la importància, no?, de treballar la flexibilitat física, mental. Tu, amb aquesta persona en concret, amb una persona que se senti identificada, Emma, amb tot el que estàs dient, li recomanaries també que mirés si allà hi ha alguna ferida d'infància?
Exactament.
Val.
I també que entrenés el poder valorar, no? Què és el que sí que faig bé, què és el valorar-me a mi, el com em parlo a mi mateix, a mi mateixa, el, no? El poder flexibilitzar, ser tolerant, parlar-me des de l'amabilitat i ser més comprensiu.
De retruc milloraria l'autoestima, no?
Exactament.
Sí. Carolina, què en penses de tot el que estem dient i també com treballes tu aquestes ferides d'infància?
A mi no em veieu, però estic tot el rato amb el cap dient que sí. Estic totalment d'acord amb tot el que esteu dient, amb tot el que esteu compartint. Amb Laura jo també comparteixo el que no és tant el perdonar, sinó el poder comprendre, perquè és el que realment t'allibera, no? Per mi, per aquest procés, és molt important el poder entendre això, no? El per què aquesta persona s'ha comportat així, quines adversitats ha tingut, quin transgeneracional té, quines càrregues té, a quina història pot venir d'una altra vida, ja parlant d'altres vides, de solucionar aquí, el poder comprendre, no? Poder entendre, també per poder-me perdonar a mi, què he arribat a fer jo per ser un nen o una nena ferida, no? Perquè arribem a fer coses, doncs, per tapar, posem tiretes, per tapar el dolor, arribem a fer coses, doncs, que realment després un se'n pot arrepentir, es pot culpabilitzar, però ens hem de mirar des d'una mirada d'amor, des d'una mirada d'innocència, i per mi el més important per poder fer aquest treball és, com hem dit, aquesta comprensió, poder comprendre que darrere de tot hi ha un aprenentatge, darrere de tot segurament, no ho puc dir 100% que sigui així, però també, com ho comparteix també l'autora Liz Borbó, que molts cops les ferides són històries que venim d'un altre moment, pendents de treballar. Vull dir que sempre darrere hi ha una saviesa, no? A veure, jo no soc partidària de tenir que arribar a certs punts, això també no ho soc partidària, però que sí que hi ha una evolució, un propòsit evolutiu per la persona, o sigui, la persona és amb qui se transforma aquella persona. Per exemple, no és fàcil rebre, per exemple, un maltracte psicològic, però o un abús, però amb qui et transformes, no dic que estigui a favor, però amb qui et transformes, quina aprens a fer-te de valdre, aprens a fer-te de respectar, aprens a dir no, aprens a ser tu la teva pròpia autoritat, és a dir, què t'aporta, no?, aquest procés.
Clar, però això ho veus, Carolina, a posteriori, un cop ja has passat tot el dolor i el tràngol.
Totalment. O sigui, és com un puzzle que van anant encaixant.
És a dir, que pot tenir un sentit retrospectivament.
Sí. Sí, a més, per exemple, suposem, en el cas de que fas una carta natal, una carta que veus, pues, tot el que has vingut a fer i de més, amb les ferides, hi ha molt, jo ho he experimentat per mi mateixa i per altres persones amb qui treballo, que hi ha una correspondència amb les adversitats i ferides que aquella persona en aquesta vida viu i amb el que ha vingut a fer, amb el seu propòsit. Vull dir que darrere de tot, encara que hi hagi situacions ben dures, que no n'estic d'acord amb aquest, tenir que arribar a aquells punts, però que hi ha un propòsit, com si diguéssim, a vegades. A vegades hi ha un propòsit i l'important és amb qui es transforma aquella persona, totes les capacitats que adquireix. I també és molt important hagi passat el que hagi passat, aquí i ara nosaltres, en el moment present, tenim aquesta llibertat interna que bé comentes amb el teu llibre, Gaspar, de fer aquest canvi, de dir, vale, jo tinc aquests patrons, tinc aquests programes de maltracte, d'abús, de rebuig, però jo aquí i ara cada dia sóc lliure d'elegir una nova manera de relacionar-me amb mi i una nova manera de relacionar-me amb les altres persones. Aquí i ara tenim cada un a nosaltres el poder d'elegir no reaccionar segons els programes disfuncionals del passat, sinó des d'un nou programa sa i constructiu.
A la línia del que...
el poder que tenim.
A la línia del que també anava en Tomàs Navarro, que obria aquest programa, no? Ell deia bé que centrem-nos també en el moment present i no ens quedem, ho diguem, a Ribes, perquè suposo que també aquest és el risc, no?, que tenim tots i totes, també d'estar gratant aquestes ferides d'infància, donant-hi voltes...
Quedar-nos atrapats sense sanar-les. Moltes vegades, no?, passa que hi ha persones que es queden atrapades sense acabar de sanar la ferida, no?, recordant...
Un pare maltractador, per exemple, no? Una situació molt dura i molt dolorosa.
Sí. Aleshores sí, no? Passar per tot el procés, transitar tot el procés de sanació, de reconstrucció i resiliència, no? D'aprendre de tota aquella vivència i enfortir-me, com comentava la nostra companya, no? La Carolina, que la importància de aprendre i fer-nos més forts, no? I que això ens dona doncs potser una millor autoestima, uns millors recursos, uns aprenentatges, no? Que ens faran més lliures, més conscients en la nostra vida.
Ho comparteix també Laura del Caño, aquesta visió de a posteriori, de quan ja ha passat el temps, veure quin aprenentatge n'hem pogut treure, o no ho treballes d'aquesta manera?
Sí, sí, absolutament. Jo voldria aportar diverses coses, no? Primer de tot, potser hi ha gent que ens està escoltant i que està potser sentint-se com una mica frustrada també, perquè hi ha molta gent que per la voluntat diu, jo vull canviar això, però és que no puc. Això passa també, no? Jo és que vull, jo no vull pegar els meus fills, però resulta que els pego i no puc controlar. I això és molt important també, no? Perquè a vegades si diem, no, si tu vols, pots, potser és massa simplista, no? aquesta afirmació. Vull dir, a vegades volem i no podem per nosaltres mateixos, i és el moment de demanar ajuda, i de demanar ajuda perquè és més complexa del que sembla també, no? El més enllà del si tu vols pots, no? I després això que dius, Gaspar, doncs és el que continuant el que deia abans també, no? De dir, ferides d'abandonament. Des d'una ferida d'abandonament, a mi m'agrada molt una frase que és una pregunta, que és què t'han donat amb el que no t'han donat, no? Que és aquesta part lluminosa o aquesta part dels recursos que poden sortir de les mateixes pròpies ferides, no? Jo, per la meva pròpia experiència, i crec que podem compartir això amb les companyes que estem aquí, i si preguntem a molts dels professionals de l'ajuda, siguin psicòlegs, metges, etcètera, provenim de ferides d'abandonament, de ferides de desconnexió, que ens han fet posar-nos en aquest camí de l'ajuda. Per tant, aquesta és una manera de posar al servei del món algo que parteix d'una ferida, no? Emocional. O jo que sé, si una persona la ferida de la injustícia que estem parlant, no? Doncs potser d'aquí han sortit també grans jutges o grans treballadors que treballen en lo social, fent que el món sigui més just, no? I això també
sí.
Passa, no?
Ah, perdona, Laura, que t'he tallat, que encara no estaves.
No, i l'última cosa que volia afegir era, abans parlaven del tema de l'exigència, el perfeccionisme, que és un, pues és un tret molt comú, la veritat, no? I que potser també una altra manera de mirar-ho és com que això és una part protectora, no? L'exigència i el perfeccionisme és un mecanisme de protecció, és un mecanisme de defensa. I sota de l'exigència i del perfeccionisme sempre hi ha por. Aleshores, hem de mirar aquesta por també. Hem de preguntar a l'exigència i al perfeccionisme què teme que passe, no? Si no em poso tan exigent o tan perfeccionista o tan controlador, no? O què de bo està intentant fer per nosaltres aquesta part que actua d'aquesta manera. En la línia del que deia al principi, no? De no hi ha males respostes, no? Tan sols hi ha respostes adaptatives, i tot i que siguin respostes que diuen això no em fa bé ara, però potser en algun moment això a la meva vida o a la vida dels meus pares o al nostre transgeneracional que deia la Carolina, sí que ha fet un bé. És a dir, qualsevol resposta ha sigut adaptativa en algun moment, i hem de mirar si ara és adaptatiu o no. I si no és adaptatiu, sí que podem mirar de transformar-ho amb ajuda moltes vegades.
Anava a donar alguna pista més sobre la ferida de l'abandonament en concret, vull dir, perquè bé, podríem entrar en molts trets, de ferida per ferida, però segons Lise Bourbeau, la ferida de l'abandonament fa que la persona tingui por de la soledat i sovint fa servir la màscara de la persona dependent. Provoca, deia Lise Bourbeau, de forma inconscient drames o malalties per cridar l'atenció o fer llàstima. Empatitza fàcilment amb els altres, s'identifica amb les seves emocions i patiments, però els utilitza per capgirar-los i atreure l'atenció sobre ell mateix o sobre ella mateixa. Exhibeix un cantó teatral, sovint dramàtic en la seva manera d'expressar-se, amb la finalitat de cridar l'atenció. Quan està en grup li encanta parlar d'ell mateix o d'ell mateixa o d'ella mateixa. Ho dic també perquè en la línia que ens comentava la Laura del Caño, Emma Ribas, tot això també pot tenir un tret positiu, no? I gràcies a una ferida d'abandonament, doncs potser tenim aquí un gran actor actor o una gran actriu, eh?
Sí, exacte. I sí, de fet, la importància de la ferida d'abundament també és aprendre a estar sol. I aprendre a estar sola, no? Que això és un tema important també a la nostra societat, sobretot molt en la dona, no? Que la dona, bueno, i l'home també, però ens trobem amb més dones per la societat en la que vivim, que han tingut més, al llarg de la història, dificultat per viure soles. Aleshores, el fet d'empoderar-nos, de ser capaces de viure soles, de tenir la nostra pròpia llibertat, abraçar també el nostre nen interior, no? Per tal de que se senti segur i poder tenir una vida lliure.
Sí, perdoneu per la pregunta tan innocent, però com s'abraça el nen interior o la nena interior? Emma, doncs ara escoltarem la Laura i la Carolina.
Doncs fixeu-vos, doncs justament connectant amb aquest nen, amb jo, quan era petita, no? Ferida en aquella situació i abraçar-me a mi mateixa, no? Pot ser des d'una visualització, una meditació, i connectar-me amb mi, abraçar-me i no dependre de l'abraçada d'un altre, no? Que les abraçades dels altres també són molt benvingudes
i
molt
benvingudes. I ara, sobretot ara,
exacte,
i tant.
Exacte, que les trobem a faltar. Però això, no? Abraçar-nos a nosaltres mateixos i sobretot aquell nen, nena ferit de la infància i donar-nos aquesta fortalesa per nutrir-nos, no? Per poder tenir una vida adulta des del nostre centre.
Laura, he demanat, ara me n'adono, Laura del Caño, que he demanat perdó.
Sí.
Sí, demano perdó per haver demanat perdó. Laura, doncs, i com l'abracem, el nen o la nena interior?
Bueno, sí, estic d'acord amb el que diu la Emma. Jo crec que el poder de la imaginació i de la visualització ajuda molt, i sobretot quan estem, per exemple, quan estem en un moment de vulnerabilitat personal, que moltes vegades allà s'activa la necessitat d'un altre, no? D'un altre que vingui a abraçar-nos o a estar amb nosaltres, i a vegades ho tenim, i que bé que si ho tenim, no? Perquè l'ésser humà no està programat per estar sol. Però si no ho tenim, ahí sí que és important com fer aquest acte d'autoabraçament o de donar-nos a nosaltres mateixes el mateix que ens agradaria que ens donéssim altres, no? Bueno, crec que és una actitud cap a un mateix, no? Que podem entrenar, perquè et pots sentir vulnerable i pots fer moltes coses amb això. Et pots sentir molt víctima o pots deixar-te inundar per el sentiment de sentir-te abandonat tal com se sentia abandonada la nena petita. Però és que ara d'adults tenim uns altres recursos, no? És com, ara puc abraçar aquesta sensació meva de vulnerabilitat. Ara la puc abraçar.
Estem a la recta final del programa, ens queden 2 minuts, 3 minuts. Carolina, i tu com l'abraces, la nena interior, o com recomanes amb pacients abraçar-lo o abraçar-la?
Sí, totalment d'acord amb Emma i amb Laura. Estic totalment d'acord amb el que han compartit les companyes. I és això, no? És el ser, tornar-te tu amb el teu propi salvador i donar-te el que tu vas necessitar en aquells moments que per exemple, sents que vas necessitar una abraçada, que vas necessitar un ombro o un plorar, ser tu qui tornes a aquells moments per visualització i l'abraces i li dones el que aquella nena necessita. Inclús ara, quan la nena plora ara perquè se li està activant dolor del passat, el mateix, anar a la teva nena per mitjà de visualització, per mitjà d'una fotografia, inclús pots tenir la teva nineta i fer aquest acte de connectar, com bé deia Emma, de connectar i donar-li allò que necessita per no tenir que demanar-ho a fora. És a dir, a donar-nos nosaltres a nosaltres mateixos el nostre aliment emocional. Aquells buits emocionals, omplir-los per nosaltres mateixos, per tot el que puguem, fer aquest acompanyament. I també els moments en què ara estem també disfrutant, passant-ho bé, cosa que en el passat no ho podíem fer, doncs fer-ho connectant amb la nena perquè ho pugui compartir també, ho pugui viure. És fer aquesta connexió amb ella.
I us heu trobat, suposo, Emma, també a consulta, homes i dones, potser més homes, no?, que no pas dones, als quals tot això els costa.
Entendre-ho.
Sí.
Sí. Clar, què passa? Que quan l'home, per exemple, ve a la consulta, ve per una... perquè vol... li està passant alguna cosa que li està molestant. Aleshores, i vol resoldre-ho. Clar, doncs fixa't, potser ve per un tema, imagina't, doncs potser sexual, de sexologia. Clar, li interessa connectar amb tot allò que està fent que pateixi aquella disfunció. O, per exemple, no, les relacions de parella, doncs veu que no li flueixen, doncs li interessa poder-ho... I quan hi ha aquesta necessitat, perquè hi ha un símptoma d'alguna cosa de la meva vida quotidiana que no m'està sortint com jo voldria, estic repetint un patró i se n'adonen, doncs és el moment idoni per poder dotar de recursos aquella persona, i aquella persona pren consciència perquè vol resoldre el símptoma.
I aleshores sí, aquesta persona està potser més oberta, no?
Exacte.
Anar fins al fons, sí. I dir, vinga, va, sí.
Entendre per què m'està passant això i sanar-ho.
Diu Lluís Borbó que algú pot parlar-nos d'una forma que fa que ens sentim rebutjats, quan en realitat només està expressant les seves necessitats o els seus límits. A mesura que aprenguem a ser capaços d'observar només que sentim una ferida, descobrirem que aquestes ferides ens faran cada vegada menys mal i que duraran cada vegada menys temps. I és important que no ens fem la il·lusió que d'ara en endavant tindrem tots els trucs, entre cometes, necessaris per no tornar a sentir les ferides. Com a mínim, d'entrada en serem conscients i, com diu Lluís Borbó, ens faran cada vegada menys mal. Tant de bo. Moltíssimes gràcies a l'Emma Ribas, a la Laura del Caño i a la Carolina Ripoll. Totes tres sou localitzables a través de xarxes socials i d'internet, per si algun oient o alguna oient té interès també en els vostres treballs respectius. Moltíssimes gràcies, fins ben aviat, una abraçada a totes tres.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Un plaer compartir aquest ratet.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, a la recta final de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Sergi, fins a quin punt una pregunta que et fa molta gent de diferents maneres i que no sé si seré capaç d'expressar bé. Fins a quin punt el que veiem és tal i com ho veiem, o la nostra mirada distorsiona o fins i tot canvia la realitat. No sé si ho he expressat bé. Sergi, quan vulguis.
Sí, sí, conceptualment és complicat, perquè clar, l'experiència de viure, de percebre, és una, i quan ho intentem intel·lectualitzar, de vegades ens perdem. Però l'altre dia m'enviava algú per WhatsApp un àudio, una nota de veu, on surt una dona que diu una frase i t'expliquen que si tu penses amb la paraula alquiler, tu escoltes que la dona diu alquiler. I si penses amb la paraula bicicleta, tu escoltes amb el mateix àudio, escoltes en lloc d'alquiler, escoltes bicicleta. I ho pots fer 30.000 vegades, que si penses alquiler, escoltes alquiler, i si penses bicicleta, escoltes bicicleta. Ara imagina't dues persones que depenen d'aquell àudio, i un està pensant en bicicleta i l'altre alquiler, un escoltarà alquiler, l'altre bicicleta, i intenten posar-se d'acord. Veient dues realitats completament diferents, perquè una cosa és el lloguer i l'altra és la bicicleta. Però a més és que s'escolta claríssimament la paraula alquiler quan penses alquiler, i s'escolta claríssimament, vamos, és que és claríssim que és bicicleta quan penses bicicleta. Aleshores, em vaig donar compte que traslladat a la nostra vida o a les nostres relacions, ostres, el món és com nosaltres el veiem o el veiem en base a com pensem que el món és. Aleshores, si comencem a observar i a indagar, ens començarem a donar compte que això que nosaltres hem creat que es diu cultura i això que nosaltres hem creat que es diu societat, possiblement no sigui com és per si mateixa, sinó que és en funció de les nostres creences, de les nostres idees, de les nostres fites a la vida, de la nostra manera de veure'ns. I a través d'això que nosaltres decidim, comencem a crear el món que ens envolta, que ens acaba de confirmar que la realitat és com nosaltres la veiem, però que en realitat no ho és. Què vull dir? Que si et fixes en una persona, a vegades parlem de X persona, m'invento un nom ara, de l'Esteve, no? I tu i jo, Gaspar, parlem de l'Esteve. Uh-huh. I tu em dius unes coses que a mi no em concorden amb la meva versió de l'Esteve. Però és la mateixa persona. Llavors aquí també podem veure com en funció de com nosaltres pensem o entenem el que ens envolta, que parteix de la base de com ens entenem a nosaltres mateixos, el que ens envolta confirma sempre que la nostra visió és la correcta, però és falsa. I això és super, per mi super interessant i pot ser divertit començar a qüestionar-nos allò que veiem com si fos real o com si fos com jo ho veig. És a dir, que com jo penso que és l'Esteve, no és l'Esteve, sinó que és com jo el penso. Hi ha moltes persones que quan parlen de mi parlen dient que sóc una persona excel·lent. Hi ha d'altres que no ho veuen des d'aquesta visió, però jo segueixo sent el mateix. Llavors aquí també podem veure com en funció de com pensem, veiem. I insisteixo, això és molt interessant investigar-ho, que cadascú ho pugui investigar per si mateix i sobretot començar a qüestionar allò que donem per cert o per verdader. Que darrere d'allò que veiem sempre hi ha una interpretació nostra.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure com cada diumenge. Sergi, moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
Als oients i les oients també, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una forta abraçada.
Must be.